Són les 3.
Catalunya migdia.
Comencem la segona hora del Catalunya migdia des d'ara fins a les 4. Durant la primera us hem explicat que la policia ja investiga Íñigo Errejón per delictes sexuals. L'actriu i presentadora Elisa Moulià ha estat la primera d'anar a la policia a denunciar-lo. Hi ha, però, almenys una desena de dones més que han acusat, de moment per xarxes, l'exportaveu de Sumar d'abusos i de maltractament. La denúncia que va presentar ahir al vespre a la policia Elisa Moulià relata que fa 3 anys durant una festa Errejón la va tancar en una habitació i la va intentar forçar. Aquestes denúncies ja han obert una crisi a Sumar, que sempre ha fet bandera de ser un partit feminista. De seguida ho analitzarem tot plegat. Això el mateix dia que la violència al Pròxim Orient es torna a acarnissar, ara també amb els periodistes. Aquestes últimes hores l'exèrcit d'Israel n'ha matat 3 més de dues cadenes de televisió àrabs mentre dormien a la població de Hasbaya, al sud del Líban. El ministre d'Informació libanès té clar que l'acció era deliberada i ha parlat directament de crim de guerra. I també us hem explicat que dilluns finalment hi haurà vaga al servei d'autobusos que pot afectar les línies urbanes o interurbanes a tot el país. I també altres serveis, com per exemple el servei alternatiu a Renfe entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. El transport de passatgers és l'únic que manté l'aturada de dilluns i que no ha aconseguit progressos en les negociacions amb les patronals, com sí que ha passat amb el transport de mercaderies o el sanitari, que han desconvocat la vaga. Els serveis mínims en el transport de passatgers serà de només el 40% a les hores punta. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia, però a aquesta hora què més podem afegir, Sara Riera?
Doncs Ada Colau ja s'ha acomiadat de l'Ajuntament de Barcelona i ho ha fet reivindicant el llegat que ha deixat com a alcaldessa i carregant també contra les elites de la ciutat. Anem a l'Ajuntament. Jordi Corbalan, bona tarda.
Bona tarda. En marxa encara aquest ple de comiat en un to emocionat. Colau ha recordat en presència de la seva família la tribuna del Saló de Plens, els seus orígens humils i ha reivindicat el model de ciutat de futur dels comuns. També ha remès contra les elites de la ciutat.
He de dir que a mi el que més m'ha decebut d'aquesta ciutat són les seves elites. Tenim unes elites, malauradament, provincianes, mediocres, avaricioses i que pensen... No, perdó. I que pensen massa en el benefici a curt termini i es desentenen de les conseqüències de la seva avarícia. I jo crec que ja va ser hora que hi hagin institucions fortes, democràtiques, que li parin els peus en aquestes elites i que defensin el bé comú i a la gent d'aquesta ciutat.
El líder municipal de Junts, Jordi Martí, li ha retret que aprofités informació de les clavegueres de l'Estat contra l'exalcalde Xavier Trias.
L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, ha demanat l'amnistia en relació amb el cas de les irregularitats detectades quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Segons ha avançat el diari Ara, Borràs ho justifica amb l'argument que les seves activitats en aquest organisme tenien com a objectiu divulgar, diu, el procés independentista. Si fos així, el seu cas quedaria, doncs, dins dels supòsits amnistiables previstos per la llei. L'encara presidenta de Junts va ser condemnada, ho recordareu, l'any passat a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació pels delictes de prevaricació i falsedat documental. I a Deltebre, al Baix Ebre, han detingut un home per explotació sexual, corrupció de menors i distribució de material pornogràfic. Anem a Tortosa, Jordi Barranca.
Bona tarda. Agents de la Policia Nacional Espanyola han estat els que l'han detingut. La investigació va començar després d'una denúncia que va interposar una ONG nord-americana que treballa per trobar nens desapareguts, reduir l'explotació infantil i garantir els seus drets. En el document, l'entitat afirmava tenir constància que l'home tenia comptes associats al seu terminal amb material pedòfil amb menors molt petits. Després de localitzar-lo i fer el registre a casa seva, els agents han intervingut gairebé 1.750 imatges i una tarantena de vídeos amb contingut pedòfil. La investigació continua oberta i l'home ja ha passat a disposició judicial.
I alerta que Protecció Civil activa el pla Inuncat per l'arribada d'un canvi de temps important a Catalunya que deixarà pluja general abundant i acompanyada de tempestes intenses, un front de precipitació que travessarà de sud-oest a nord-est a tot el país i deixarà xàfecs que poden anar acompanyats localment de tempesta. La intensitat serà especialment forta durant la matinada d'avui. Els vents de llevant i sud-est en superfície acompanyaran una situació de pluges localment intenses i abundants, amb acumulacions que es preveuen de més de 100 litres per metre quadrat en una hora.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, amb Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i la revista Mongòlia. Bona tarda, Pere.
Què tal? Bona tarda.
La Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Estàs bé, Isabel? Beu aigua.
Sí,
que
sí, sí.
Has sentit
sí.
una salutació sí. una mica enrogallada, eh?
M'he quedat sí, una mica flasejada amb els titulars llegits per la Sara i m'estic intentant recuperar.
Doncs recupera't, perquè els hauràs de comentar, alguns d'ells, eh? Per tant, ara ho sentirem. Però ja sabeu que sempre el primer tema ens ve des de fora... De seguida el podrem saludar, perquè em sembla que té algun problema de connexió, eh? Per tant, aquesta... anava a dir... Estava buscant la paraula exacta per definir allò que feu el Jordi Creus i tu. Pere, ajuda'm tu amb la paraula, perquè no sé...
No sé tampoc com dir-ho.
No és dissentir, però tampoc està d'acord. És un acord amb matisos que tenen. Que la Júlia no ho coneix, això.
No, clar, jo vinc els dilluns, avui estic desplaçada.
No, clar, habitualment els dilluns, per tant, no tenim el Creus? No, eh? Doncs de seguida que puguem el recuperem, i si no, doncs, escolta'm, anirem als temes del dia. Espera, és que m'estan fent gestos.
A veure podem si parlar de les vostres dèries, si vols.
I quines són les vostres dèries? A veure, estàvem molt preocupats pel pluja.
Sí, exacte.
La,
és la dèria del divendres.
Sí, sí, sí.
Molt bé, està bé, perfecte. Molt bé, molt bé. Escolta, anem als temes del dia, perquè la policia espanyola ja investiga la primera denúncia per delictes sexuals contra Íñigo Errejón. L'ha presentat l'actriu i presentadora Elisa Mourià. Errejón l'hauria assetjat en una festa l'any 2021, on diu que va tenir una actitud violenta, que la va magrejar sense consentiment, i a més, diu, Errejón la va tancar en una habitació i la va forçar. L'escàndol de Errejón aprofundeix en la crisi de Sumar. La ministra de Joventut, Cira Rego, que és de Sumar, és militant de la formació, nega que el partit l'hagi encobert.
Esto sí que nos abre un debate profundo y creo que tenemos que interpelarnos primero como sociedad y también como organizaciones de izquierdas. Creo que nos toca revisarnos.
D'altra banda, des de les files del PP, Cuca Gamarra ha aprofitat la polèmica per carregar contra Yolanda Díaz i contra el govern espanyol.
Yolanda Díaz, la màxima responsable de esa parte de la coalición, tiene que asumir responsabilidades políticas, tiene que comparecer, porque si lo sabían desde hace un año, lejos de denunciarlas, las han tapado y además a él lo han hecho, lo han llegado a hacer portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados. Es decir, ha ascendido.
I que aquest cas aprofundeix en la crisi de Sumar ho demostra també, per exemple, declaracions com la d'Antonio Maillo. És coordinador federal d'Izquierda Unida, forma part del conglomerat de forces que estan a l'esquerra del PSOE i també ha estat molt crític amb Sumar i amb aquest cas.
Hay responsabilidades de quien, si tuvo algún conocimiento o indicio sobre esta información, de estos testimonios que han expresado algunas víctimas, no hizo nada. Y, por tanto, sobre esas responsabilidades alguien tendrá que dar respuesta.
Si us sembla, per ordenar una mica, primer, cas Errejón. És a dir, la sensació que fa un parell de dies, a través del seu Instagram, la Cristina Fallaras, amb qui vam parlar ja al programa, dona veu a una d'aquestes denunciants i que això desferma tot un allau d'una banda de denúncies, primer només a través de xarxes socials, per tant, sempre s'ha de donar la presumpció d'innocència, però llavors comences a descobrir que no ve de nou... La gent que t'explica que ja se sabia que hi havia un rum-rum a Madrid que parlava d'aquestes acusacions, que ja venen de lluny, si s'havien cobert o no des de Sumar. No sé què us sembla tot el que és l'afer Errejón, per començar.
Doncs és una situació explosiva, indiscutiblement, que s'afegeix en un marc d'un govern assetjat. Fa molts dies que ho parlem. Sembla que vagi per parts. Jo no estic dient que hi hagi un pla general, sinó que simplement és un govern assetjat que se li suma una situació extremadament preocupant perquè és un tema bandera no només del govern, sinó específicament de Sumar, i òbviament hi ha algunes coses que són estranyes encara. D'una banda, hi ha el que sigui el recorregut penal o judicial que puguin entenir tot això, que és extremadament preocupant, ja en si mateix. Però de l'altre, òbviament, hi ha un tema polític, pel tema que és una bandera, com dèiem, de Sumar, i perquè, objectivament, hi ha alguns elements que s'hauran d'explicar. Per mi, el més xocant és per què no va ser ministre. Que després segur que hi ha molts motius de tot això, no? I es poden explicar i es poden aprofundir. Però és estrany que l'actiu polític més gran, o un dels més grans que tinguis, no sigui ministre. Vist avui, doncs, afegeix interrogants o llenya al foc amb una situació de per si delicada.
Llavors, és que és fàcil pensar que se sabia que això... Com a mínim corrien aquests rumors, que
com
en aquell
mínim...
moment podien pensar que fossin rumors o certeses, no ho sabem, però que això va afectar el fet de que no fos triat.
No ho sé.
Com a mínim es pot
pensar. Com a mínim és estrany. És estrany que un dels principals actius no sigui ministre, no s'explica molt bé per què, I ara ens trobem en una situació que políticament és molt forta perquè agafa Sumar en un estat que ja era molt complicat, que ja estava molt, molt de baixa, i que això pot acabar de rematar el Sumar, el govern, i obrir una crisi molt més enllà de Sumar, perquè, insisteixo, per això he començat dient quin és el marc general, que és un govern completament assetjat. Per tant, les perspectives són molt delicades. Confiem que es donin totes les explicacions, però la pinta que té és que això no ha fet més que començar i que té molt mala peça al taler.
Jo el que veig fins al moment és el recorregut natural de com es destapen aquest tipus d'agressions masclistes i en aquest cas que estem parlant en concret, sexuals directament, no? Que estem parlant de fets delictius. El que veiem és, d'una banda, una persona que es dedica a la política amb un poder molt gran. Això d'entrada genera una sensació d'impunitat més alta que en qualsevol persona anònima. I després, com els MeToo, tots aquests moviments dels que parlem moltes vegades, fan sentir que les víctimes tenen un punt, un nexe de connexió, que això també et fa donar un pas endavant a l'hora de denunciar-ho, no? I, per tant, intentar saltar amb tots aquests processos que, d'entrada, sempre et fan sentir sola, no? Per tant, crec que és normal que s'hagi destapat així, també crec que és positiu que hi hagi una denúncia judicial, però alhora no podem oblidar que moltes vegades s'intenten vehicular aquest tipus de denúncies via partit. I via partit hi ha una vessant que és evident, que és el propi partit qui tindrà interès d'entrada en intentar solucionar-ho, però també que no salti a la llum pública que s'està investigant certs tipus de casos. A
mi el que passa és que això que continua passant cada vegada es demostra més que és un error, perquè sempre s'acaba sabent i, per tant, acabes quedant com l'encobridor.
No només això, sinó que, de cara a les víctimes, crec que tampoc es tenen les eines des dels partits, crec que tampoc és la seva funció gestionar-ho, i, per tant, en certa manera, es pot acabar desincentivant la via judicial, que per mi és la important, no? Que aquí ve el segon pla. Per què a les dones els hi costa denunciar tocaments? Perquè, d'entrada, no se senten cregudes. D'altra banda, és possible que amb els mecanismes que hi ha actualment se sentin a sobre revictimitzades. I tot aquest component se li suma al fet que deia al principi, no? Del que és un polític, del que és Errejón, que ha tingut molt poder. I a més de tot això, també el que té a veure amb una organització d'esquerres, no? Que sempre, també sembla que se'ls exigeixi més que la resta, quan en realitat s'hauria d'exigir amb aquest paràmetre el mateix per tothom. És cert que això és una bomba per Sumar, que ja no estava en un bon moment, però alhora jo no ho vincularia una cosa amb l'altra, és a dir, crec que ja és prou seriós el que és una denúncia per agressió sexual, com per intentar fer-ho servir políticament, com hem sentit ara, per part del PP. No? Jo crec que el que s'ha de demanar és una investigació judicial molt profunda i també una investigació sobre quins casos ha abordat Sumar i com els està investigant o resolent, per veure també fins a on arriba aquest recorregut. També hem de saber si hi ha més denúncies o no. De moment, només tenim...
Bueno, des dels mitjans, que hagi anat a la policia, de moment en coneixem una. Sí que a xarxes socials en corren més, però aquestes les hem de posar en quarantena perquè hem de donar presumpció d'innocència, però és veritat que sí que ja n'hi ha una. I, a més, jo crec que el reconeixement que des de Sumar mateix expliquen que fa Íñigo Errejón de portes endins fa que li donem tota la credibilitat del món a aquestes, ni que siguin encara, de moment, només a nivell de mitjans o de xarxes socials, perquè insisteixo que sembla ser, pel que explica Sumar, que Íñigo Errejón no hauria reconegut els seus comportaments i que, per tant, no s'està defensant amb allò típic de és mentida i és una campanya en contra meva, sinó que està assumint que...
De fet, la carta d'ahir ho demostra. És a dir, hi ha un fragment a la carta d'ahir que és demencial. Arriba a justificar fins i tot les agressions, no? Dient que aquesta part vessant política que ha tingut i pública...
El conflicte entre la persona i el personatge, clar, diuen, no?
És a dir, encara és més greu, no?
No hi ha cap conflicte, és que has tingut uns comportaments que són delicte.
Exacte, no? Per tant, ell mateix ja donava el pas amb aquesta carta, ja vam veure que alguna cosa no encaixava i ràpidament Sumar ho va destapar tot, no? Per tant, l'encobriment no sé quan va durar, però és evident que això se sabia, sí.
A mi el que em preocupa és precisament aquesta frase. És evident que això se sabia. I si anem a les possibles especulacions de per què no va ser ministra, i si se sabia, i ahir vam sentir un to de companyes periodistes dient que això era Vox Populi, el que em preocupa és on hem fallat també la resta, no? Diguéssim, si això era Vox Populi, perquè políticament el seu partit no ha demanat explicacions molt, molt abans, perquè políticament se li han donat unes responsabilitats malgrat pogués existir aquesta sospita, i perquè políticament i fins i tot periodísticament no s'ha fet un intent de contacte amb aquestes víctimes, que de manera anònima, però sí amb una persona que estava vehiculant aquestes denúncies, es podria haver acompanyat a aquestes persones, que no haguessin d'haver d'actuar com va passar ahir amb l'única persona que presenta la denúncia, que ho va haver de fer a través de les xarxes socials, no? I després formalitzant la denúncia, que per cert ja la policia ja l'ha transmès a la justícia, sense ni tan sols demanar declaració de Rejón. Per tant, això ja és un procés judicial que tindrà el seu propi camí, però que serà un procés judicial personal, que no té res a veure amb el que pugui passar, no? amb les conseqüències polítiques que pot tenir aquesta denúncia. Jo crec que Sumar ha comès molts errors no forçats polítics i se li ajunten errors forçats personals caminant la seva credibilitat en aquest moment. Vull dir, és evident que sí, li podem demanar, no?, que tothom mesuri parlant de la mateixa manera aquest tipus d'actituds, siguin polítics del partit que siguin o no polítics de la ideologia que siguin, però és un forat en la credibilitat d'un projecte consumat que fa bandera de el feminisme, fa bandera del, no?, del sí és sí, i fa bandera d'aquest tipus de polítiques. Si ho sabien, van fer tard. Vull dir, si ho sabien des de començaments de setmana, no entenc com Íñigo Errejón, sent portaveu de Sumar, compareix davant de la premsa aquesta mateixa setmana fent el balanç de la Junta de Portaveus del Congrés. Si no ho sabien, pitjor encara, perquè resulta que era Vox Populi i no es donen per al·ludits. Jo crec que el problema de credibilitat en el qual es troba Sumar en aquest moment és molt gran i comença a ser preocupant, ja no dic per la majoria governamental, sinó fins i tot de cara a, no, unes properes eleccions, de si a l'esquerra, per saber si a l'esquerra del PSOE hi ha alguna força que pugui apuntalar aquesta majoria governamental.
Clar, és evident que ara el més important és les víctimes, que se sentin acompanyades i que, per tant, òbviament, puguin presentar la denúncia i que s'investiguin fins al final totes aquestes actuacions i que, per tant, hi hagi el càstig que toqui un cop decideixi la justícia. Però també és inevitable la derivada política que explicava el Pere, a més, en molts fronts, perquè, clar, d'una banda, ahir ho deia la Lourdes Ciuró aquí a la tertúlia, quan van conèixer tot just el cas, que parlava d'aquesta, diguem-ne que... El discurs moralitzant, deia ella, que moltes vegades des d'alguns partits d'esquerra s'utilitzaven amb el tema del feminisme. I ella deia, al final es demostra que aquesta xacra és transversal i que no entén d'ideologies i que de casos n'hi ha a tot arreu. Ho dic perquè ara veig, per exemple, que Nacho Martín Blanco també torna a parlar del discurs moralitzant de l'esquerra, que, emparada en una superioritat moral, s'autoerigeix en guardiana de la humanitat i associa la dreta al masclisme i al maltractament. Vull dir que d'una banda hi ha que quan un cas com aquest afecta un partit d'esquerres, clar, és que ara, aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, sentia algunes declaracions d'Íñigo Errejón, per exemple, amb tot el cas Rubiales, clar, queixant-se del masclisme, de com el petó de Rubiales havia tret del focus a les jugadores de futbol, que això era un comportament masclista incomprensible, que clar, ara, quan l'escoltes, penses en el cinisme del discurs del personatge.
Aquestes declaracions a la dreta també són
És passar comptes, també.
No és passar comptes, però també és dir, donen per fet de que amb ells no cal que els reclami res perquè no espera res, no? De les acusacions que caiguin a la dreta, dius, com si fossin normals, no? O sigui, no, ningú ha d'esperar res de que a la dreta es cometin aquest tipus d'actes. I, en canvi, si és a l'esquerra, sí que s'ha de passar comptes, perquè resulta que fan bandera de tot això i fan un discurs més o menys moralista en aquest sentit. Jo crec que també la dreta s'ho hauria de fer mirar, en aquest sentit. Ara sí que és veritat que se't posen els pèls de punta quan tires la hemeroteca enrere i veus determinades declaracions d'Íñigo Errejón i participacions a manifestacions i tot això. Clar, amb aquesta dicotomia que fixa ella en el seu comunicat, que citava la Júlia, no?, d'una cosa és la persona i una altra cosa el personó, que sabia, el personatge s'havia menjat la persona o alguna cosa similar. Clar, si aquesta persona el que té és un problema d'addiccions, de les que siguin, doncs igual hauria d'haver plegat, no?
És que jo crec que aquí entrem en un discurs... en general, tots molt perillosos. És a dir, la base en la que es fonamenta tot això es diu patriarcat. Per tant, Només per això, ell ja ha tingut uns privilegis, en aquest cas com a home, que l'han portat a fer certes coses. De l'altra, se li suma el seu privilegi d'estar al capdavant de la política i haver-se'n aprofitat, com és evident. I de l'altra, haver-se aprofitat de que això li podia donar certa impunitat que a una altra persona, com deia abans, no li donaria. Per tant, ell crec que sabia a què jugava. A mi em fa una mica de por perquè tinc certa sensació, i està corrent també molt, no?, aquest problema d'addiccions.
Sí. Quan parlo d'addiccions, amb sí, sexe, sí, sí. També.
Sí, vull sí, dir, no, sí. No, sí, sí, és que això és el que s'està explicant, vull dir que... Però em fa una mica de por perquè sempre ho ajuntem molt amb aquest tipus de conductes, quan en realitat sembla com una mena de... No sé, com si fos un salvavides, no? De dir,
no, bueno, és el seu salvavides. Clar, no, clar, no l'hem de comprar, és el seu.
Sí, sí, no? Exacte, és el seu salvavides. Dir, no, jo tenia un problema d'addiccions, no? I en el fons, el que està dient és, bé, a mi se m'ha de tractar diferent perquè estava malalt, no? I tot això el que fem és tornar a posar el focus en, entre cometes, en com ell s'intenta salvar, quan el que hauríem d'estar parlant és de com se senten les víctimes, que poc acompanyades han estat en tot això i què dur ha de ser fer un pas com aquest i denunciar-ho, i denunciar una persona com Íñigo Errejón a la policia, no? I també veure quin és el procediment judicial de tot això, perquè és evident, i avui hem estat veient en algunes notícies, com ja s'està començant a buscar draps bruts de la persona que l'ha denunciat, no?, de l'actriu. Per tant, aquí una mica també de responsabilitat col·lectiva, sobretot dins dels mitjans, en aquest cas ens ho estem dient a nosaltres mateixos, no?, els que estem aquí, però sempre passa. És a dir, quan diem, no, és que les dones no denuncien, plantegem-nos per què no denuncien i plantegem-nos què passa quan denuncien, no?, perquè fins que no hi hagi un sistema completament garantista amb això, seguirà passant.
Sí, no, jo crec que ja se superposen diferents nivells i que tots són imprescindibles d'abordar, però inevitables també abordar els altres. És a dir, per una banda hi ha tot el tema de les víctimes i del cas concret d'abusos, que és un tema que tindrà un recorregut judicial, però que em temo perquè perquè hi pot haver víctimes, que de fet algunes ja han aparegut anònimament, com s'ha dit, i que això pot tenir molt recorregut, el punt de vista, diguem, de les víctimes, dels abusos, com a tal. En segon lloc, inevitable amb això, hi ha un intent d'utilitzar políticament per treure avantatge, que jo aquí inscriuria tot aquest debat del PP d'intentar fer escarafalls d'una cosa que és transversal i que, com m'explicava abans la Isabel, el sol fet de que ho intentin mostra fins a quin punt ells no se senten concernits, perquè el fet de subratllar que això a l'esquerra té una actitud perquè insisteix en una cosa i en fa una altra, doncs bé, ells espero que també insisteixin en la mateixa cosa i que no facin una altra, però que insisteixin en la mateixa cosa perquè són elements, el feminisme i la dignitat de les persones, que haurien de ser transversals. Per tant, aquest és un segon element, l'intentar utilitzar políticament en benefici propi aquest drama. Però el tercer element, també inevitable, és la repercussió política en l'escenari, que ja era de per si molt complicat, no només de Sumar, sinó també del conjunt del govern. Fa mig any, quan discutíem aquí sobre el govern, era una situació, ara és una altra. Resulta que el germà del Pedro Sánchez està imputat, la dona del Pedro Sánchez està imputat, hi ha una persona a la presó que es diu Aldama, que és un connector entre Aire Europa, la dona del Pedro i molta altra gent, i que per tant és una cosa d'enorme gravetat. Hi ha l'exsecretari d'organització del partit, que li acaben de demanar el suplicatori. Els seus socis d'aquest govern estan en circumstàncies molt complicades. Junts no és un soci fiable perquè ells mateixos no es consideren socis. Esquerra està en una situació que ni t'explico. Hi ha un congrés que està a mata de golla. Sumar acaba d'entrar en una fase extremadament preocupant. I Podem, que jo crec que, òbviament, sense tenir res a veure, aquí ja s'imagina que si hi ha eleccions poden quedar per sobre de Sumar. I, per tant, que no li aniria malament. I, per tant, el quadre polític objectiu, amb independència de totes les altres coses que hem parlat, és d'enorme dificultat i no ho podem ignorar. I aquesta és la situació actual del govern. Una situació a la UBI, o no sé com dir-ho, però realment amb tots els fronts extremadament complicats.
És que quan ara dèiem que hi ha qui passa comptes des de la dreta, però també des de l'esquerra, perquè ara hem sentit ja com des d'Izquierda Unida diuen si Sumar ho sabia perquè no ho denunciava. Ahir Pablo Iglesias va ser dels més actius a la tarda en diferents tertúlies, també denunciant que el seu amic fins fa uns anys també si havia tingut aquest comportament i si Sumar ho havia tancat o no. Ja sabem que la relació entre Podem i Sumar és molt dolenta ja en els últims anys, Vull dir que també des de l'esquerra ara també es passen comptes. El PSOE va en peus de plom, denuncia els casos, dona suport a les víctimes, però dona suport a Susana... Ai, a Yolanda Díaz, perdó, Susana, a Yolanda Díaz, i a Sumar, perquè clar, els necessita. Vull dir que han de fer equilibris. És a dir, que a l'hora de passar comptes la dreta, però també l'esquerra.
Sí. Hi ha l'element de com de malament envellit la nova política.
Del 15M.
I que ràpid, no? O sigui, jo encara feia broma l'altre dia quan hi havia la sessió de control al Senat i va aparèixer Javier Arenas, no? I dius, ostres, no? I en canvi, a l'esquerra, o a la nova política, sigui esquerra o dreta, perquè Albert Rivera també va desaparèixer i ja ningú no se'n recorda d'ell, diguéssim, ha envellit molt malament i amb drama, sempre amb drama. I en el cas que estem veient en aquest moment, no només s'estan passant comptes polítiques entre ells.
I aquí hi ha personals, també, no?
Sinó també personals, perquè la trencadissa entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón és política, però és personal. I la trencadissa que hi ha entre Pablo Iglesias i Yolanda Díaz és política, però també és personal. Llavors, en el moment en què aquesta discussió es converteix, sobretot a la banda de l'esquerra, en una qüestió epidèrmica, és el pitjor que li pot passar en aquest moment també a Pedro Sánchez, perquè això és irrecuperable i això són ferides que no acostumen a sanar. I el que tenim per davant, doncs, bueno, el panorama l'ha descrit molt bé el Pere, no? O sigui, un govern... i un govern absolutament judicialitzat en aquest moment, o sota sospita judicial amb múltiples causes, uns socis que sembla que estiguin en descomposició i li afegim una ferida de credibilitat, en aquest cas de l'Íñigo Errejón, absolutament bestial, perquè si la gran bandera de Sumar era el feminisme, ha acabat desapareixent. I no sabem el que hi ha uns socis pues, que poden no ser viables, no? En els propers mesos. De manera que no sé si li quedaven 1.000 dies a la legislatura, com deia Pedro Sánchez, però seran 1.000 dies de tortura.
També hem de veure què diu Sánchez de tot això, perquè de moment, clar, ha minimitzat molt la seva aparició pública.
Està fent equilibris per poder donar suport a les víctimes i condemnar els fets sense que sembli que està condemnant a Sumar i a Yolanda Díaz.
Clar, és que aquí ell té un problema, depèn de com es posi també. Però amb el que comentava el Pere, també és molt interessant què li demanem a l'esquerra i què li demanem a la dreta. És a dir, quan parlaves de la corrupció, no? Que hi ha de totes aquestes acusacions de corrupció, solem parlar molt de Sánchez, però parlem menys d'Ayuso. Per què? Perquè sembla que es permet més, no? Públicament, fins i tot, no? Tots parlem. També és veritat que Sánchez està al govern, i Ayuso en aquest cas està al govern, però de la Comunitat de Madrid, no? Però li demanem tant a l'esquerra, li demanem tant puritanisme, li demanem que ho faci tot bé. I, en canvi, la dreta normalitzem molt ràpid quan no ho fa bé, no? I ara ho penso en el cas de corrupció. Si tenim en compte que Sánchez va arribar al poder amb una moció de censura a Mariano Rajoy, precisament per corrupció, pot ser que ara acabi marxant pel mateix fet, no? Veurem si acaba sent així. Però Ayuso ningú està pensant en que marxi, al revés. No, ella s'està fent forta amb això.
Però fixa't que jo no valorava políticament si eren corruptes o no, no? Sinó si simplement em limitava a descriure...
Has descrit els fets,
estan tots imputats.
Sí. Exacte.
Hi ha un concepte diferenciador entre l'esquerra i la dreta amb els temes... Bueno, ho hem vist amb les declaracions en el tema de les agressions sexuals d'aquestes últimes hores, però amb el tema de la corrupció és més evident encara. I sempre hi ha una frase de Francisco Camps que va dir «Les urnes m'hi han absuelto».
Sí.
I llavors, a la dreta, per sistema, les urnes els absolen, al marge dels procediments judicials, i a l'esquerra els condemnen, les urnes, en aquest tipus de casos. De manera que aquí també hi ha una diferència, o sigui, nosaltres els hi podem reclamar més, però és que és el seu electorat.
Sí, és el que passa. En aquests casos que no el d'esquerra. Sí.
Però alhora, una cosa és això que dieu, però s'hi afegeix una segona cosa, que també és un element diferenciador, que és el que comentàvem abans, que estan tots a mata de golla, entre ells. Sí. Que la dreta sol estar més unificada, però aquí tenim, abans hem fet el repàs, no? Els de Podemos contra Sumar, els de Sumar contra Podemos, dintre de Sumar els d'Izquierda Unida contra els de Más País, tots ells contra el PSOE, tots ells contra els nacionalistes, sí. I això després d'una llarguíssima tradició, o sigui, jo m'agrada recordar, no perquè m'agradi, sinó perquè em fa més aviat llàstima, però que no s'aprenen dels fets. Aquí, la Guerra Civil i la República, que encara és un element present a la cultura política de les coses, del nostre país, ens agradi o no, quan hi havia el franquisme, l'exèrcit sublevat, a punt de guanyar la guerra, Aquí s'estaven fotent tiros a Barcelona el maig del 37, comunistes contra anarquistes. I el 38-39, quan estaven ja a punt d'entrar a Madrid, s'estaven fotent tiros a Madrid, comunistes contra anarquistes. Això és un mal endèmic de l'esquerra, que no té la dreta, que la dreta unifica el seu espai, l'esquerra es dedica a anar a matar de golla entre ells, i per tant, pues, hi ha una història fotuda. I que no se n'aprèn.
Són pràcticament dos quarts, hem acabat amb la Guerra Civil parlant d'Íñigo Errejón, eh? Sense cap mena de dubte el nom del dia, el d'Íñigo Errejón, però n'hi ha un altre. És del mateix espai polític, podríem dir, però és protagonista per unes raons totalment diferents. I és que avui s'ha oficialitzat la sortida d'Ada Colau de l'Ajuntament de Barcelona. Anem cap a l'Ajuntament, ara mateix són senyals horaris de dos quarts de quatre de la tarda. Ara són dos quarts. Jordi Corbalan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ho sento molt suro de fons, vol dir que encara hi ha activitat aquí a l'Ajuntament?
Bé, el ple ha acabat tot just fa uns minuts. Els plens de l'Ajuntament acostumen a ser llargs i acostumem a dinar tard quan hi ha ple.
Molt bé.
De fet, ara en aquest moment hi ha un aperitiu, podríem dir, al Saló de Cent, doncs amb els regidors i amb personal de l'Ajuntament per acomiadar d'una manera més informal Ada Colau, exalcaldessa de la ciutat. Durant 8 anys va ser alcaldessa de la ciutat, 9 anys ha estat a l'Ajuntament i, com deia, doncs, és aquesta cerimònia que es fa de manera extraoficial per fer aquest comiat. Abans, a l'interior de l'hemicicle, hi han hagut els discursos, els parlaments, i comencem pel final. L'alcalde Collboni, com ja va fer quan es va acomiadar Xavier Trias, sembla disposat a instituir una nova tradició, que és concedir, proposar que es concedeixi als alcaldes o exalcaldes que marxen de l'Ajuntament la medalla d'or de la ciutat, que és el màxim distintiu, una manera de prestigiar institucionalment aquesta figura. I, a més, doncs, també ha lliurat a Jaume Collboni i Ada Colau una rèplica de la vara d'alcaldessa. Això ha estat, diguem-ne, el simbolisme. Pel que fa als discursos, pel que fa als parlaments, doncs, us puc explicar que Ada Colau s'ha acomiadat, doncs, en un discurs en què s'ha emocionat diverses vegades. Hi havia els seus fills, hi havia la seva mare a la tribuna, ha recordat els seus orígens de fora de la política, ha agraït a la ciutat, doncs, l'oportunitat, el privilegi que li ha permès de ser alcaldessa durant aquests 8 anys, i ha tingut paraules molt dures. Ha dit el que menys li ha agradat d'aquesta ciutat són les elits avaricioses, que ha vingut a dir miren molt per elles i no pels interessos de la ciutat. Ha parlat de Barcelona com una ciutat valenta, republicana, feminista, que només li pertany, ha dit, a la seva gent. I ha parlat també, ha fet referència als diferents episodis del que ha qualificat de guerra bruta, doncs, que s'han traduït en diverses querelles, una vintena de les quals, ha dit, han estat desestimades. Però, Òscar, no tot han estat elogis, perquè quan hi ha aquesta mena de comiat, sí que normalment els discursos acostumen a ser, diguem-ne, políticament correctes, però avui hem sentit algunes paraules que no acostumen a ser les habituals en aquesta mena de discursos. Primer, políticament, el principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, el seu portaveu, o el seu president, Jordi Martí, a banda, doncs, de tenir paraules d'agraïment per Ada Colau i per la feina que ha fet a la ciutat, no s'ha estat de recordar-li, ha dit, que els comuns van aprofitar informació provinent de les clavegueres de l'Estat per anar contra l'aleshores alcalde Xavier Trias. Però les paraules més dures han vingut de la bancada del Partit Popular. Daniel Cirera li ha etzibat directament que el millor que havia fet durant aquests 9 anys a l'Ajuntament és el que fa el dia d'avui, és a dir, marxar cap a casa. I en un to molt més desagradable, el representant de Vox, Oro Pulido, li ha dit que no torni ni de vacances.
Molt bé, doncs ja se sap que aquests comiats, i aquí et lloga les virtuts i qui et recorda els defectes. Si a tot això, ningú no pot garantir que no torni, no? El 2027 sí, es podia presentar,
sí. Sí, sí, de fet, hi ha hagut un final d'intervenció de Janet Sanz, que a partir d'ara agafa les regnes del grup municipal de Barcelona en Comú l'Ajuntament, si més no, fins al 2027, que quan acaba el discurs, també en un to molt, molt amigable, molt, molt, molt distès i també molt emotiu, li diu: ara vés-te'n a descansar, agafa forces, perquè per molts anys has de continuar sent la veu del poble. Aquí ha quedat això.
Molt bé. Doncs deixo que vagis a veure si agafes algun canapé en aquest pica-pica que s'està fent de comiat, Jordi, que diu, ja has dit que no has dinat, per tant, igual pots agafar alguna croqueta o alguna cosa, no?
A veure si queda alguna cosa i ja sort. Vinga.
Gràcies, Jordi, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
És indiscutiblement una de les figures polítiques dels últims anys a la ciutat de Barcelona, de Colau, que va arribar empesa per aquests moviments, efectivament, a més, una mica després del 15M, i amb la voluntat de ser molt rupturista amb la política que s'havia fet sempre, i després ella mateix reconeixent, quan tenia el càrrec, que no havia estat tot el rupturista que volia, perquè no va xocar amb la realitat, podríem dir, que una cosa és quan ets activista i una altra cosa és quan tens un càrrec com aquest. Fins i tot en alguna entrevista havia mostrat la seva dificultat d'assumir que no podia fer tot el que voldria fer, però també és veritat que hi ha molta gent que ha criticat la manera de fer i la política que va portar al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona. No sé quina valoració en feu d'aquests 9 anys a l'Ajuntament, 8 com a alcaldessa i un aquest últim des de l'oposició.
A mi és que m'ha sorprès molt com ha arrencat la seva intervenció de comiat, perquè li ha donat les gràcies al secretari de l'Ajuntament i fent broma deia que probablement a les seves memòries podria explicar al secretari quin aspecte feien i com parlaven quan van arribar a l'alcaldia, no? Mm-hmm. Llavors em crida l'atenció que el primer record sigui precisament estètic, no? I no més ètic. Evidentment, durant la seva intervenció ha fet un repàs de les coses que probablement han vingut per quedar-se i es poden exportar amb total dignitat, del tipus les superilles o la pacificació de carrers i fins i tot els intents per millorar les polítiques d'habitatge. Però és que Ada Colau va arribar a l'Ajuntament sorprenent el secretari de l'Ajuntament pel seu aspecte i com parlaven, i va acabar aplaudint la Copa Amèrica, no? Que ara de la qual no volen...
Assumeix com un error.
Assumeix com un error. De manera que està bé que reivindiqui el seu llegat, però també estaria bé que assumeixi, que faci una mica d'autocrítica i assumeixi els seus errors. I probablement això és el que més li poden retreure des dels companys d'oposició en aquest moment, i probablement això serà el pes que tingui un possible intent de voler tornar a l'Ajuntament.
Estic molt d'acord amb el que diu la Isabel, però a banda d'això pensava en per què va fer aquest gir, no? En certa manera, és a dir, ella comença, com deies, molt rupturista, es troba també amb totes les costures, ja no només polítiques, sinó econòmiques, amb aquestes denúncies, querelles, via judicial pel mig, molta pressió també familiar, no? De com, no només per la seva situació, sinó per la seva posició, també crec que el fet de ser dona ha jugat un paper bastant important en tota aquesta criminalització que es va fer, sobretot al principi del seu mandat. Però crec que potser el principal error va ser intentar fer un gir, és a dir, no ser tan rupturista per acontentar precisament a tots aquests lobbies de pressió que la van condicionar, no? Potser aquí és quan va començar a desdibuixar el seu propi projecte polític, no? Com deia ara la Isabel, no? Abraçant la Copa Amèrica, quan això, si ella mateixa s'ho hagués vist, no, en l'hemeroteca, el que deia al principi, jo crec que no s'ho hagués pogut creure d'ella mateixa, no? I ara tinc la sensació que està intentant tornar a girar, no? Tornar una mica a l'essència per el 2027 tornar-se a presentar. Clar, aquí hi ha un altre factor important, que és que el projecte que es va construir s'ha construït al voltant del seu lideratge. Per tant, hem de veure quina és la continuïtat de tot això, perquè d'una banda tinc la sensació que els comuns cada vegada s'està quedant el que era iniciativa en el seu moment, i en el cas de Barcelona en Comú s'ha focalitzat tot en Ada Colau. Sense Ada Colau hem de veure què és el que passa. També potser és una mostra d'ella, no? De dir, jo ara m'aparto a veure què és el que es pot fer des d'aquest projecte sense mi. Però jo tinc la sensació, no ho sé, evidentment, perquè si no ho hagués publicat, però tinc la sensació que ella, la seva ambició és poder tornar amb més força, no? Que jo, quan ho deia la Isabel, pensava en Muriel Junqueras, no? Que sempre fa servir aquesta frase, no? De jo me'n vaig per tornar amb més força, no? Una mica perquè em trobeu a faltar, no? I així em podeu revalidar. I em quedo, en certa manera, amb aquest llegat del debat polític. És a dir, ella va posar sobre la taula uns temes dels que no se'n parlava, i ara mateix, amb Jaume Collboni com a alcalde, tampoc ha volgut revertir. I estic parlant de les superilles, no?, que van ser tan criticades, també del 30% de promoció d'habitatge social dins de les promotores privades, i tot això que en aquell moment era tan criticat i tan qüestionat, ara s'ha donat com per assumit, no? I la regulació també, evidentment, dels lloguers. veurem què és el que passa, però de moment és un comiat on ha deixat caure tot el que, diguéssim, tenia dins, no? Vull dir, unes crítiques molt dures cap a qui també li ha fet més complicat el seu mandat.
Sí, jo crec que reflecteix la gestió de l'ADA, de Colau, com poques coses, el que és la dificultat i els límits de la política, que molta gent moltes vegades no n'és conscient. La gent pensa que quan un partit arriba al poder polític, en allà hi ha el poder i tu pots fer el que vulguis perquè ets el que manes. I després no és així. No ets el que manes. Manen tant o més que tu el poder econòmic, el secretari de l'Ajuntament, tots els advocats, l'arquitectura institucional que tu no pots modificar unilateralment, els mitjans de comunicació, etc, etc, etc. Per tant, jo crec que l'Ada Colau i els comuns que intuïen això no eren conscients potser de la magnitud d'això. I només arribar, doncs, ho van trobar de seguida. I per tant, en aquest context que estic descrivint, que és tan difícil fer canvis de profunditat, sobretot des d'un ajuntament, penso que el seu llegat, sobretot a la mesura que passin els anys, serà positiu. No com una alcaldessa revolucionària, sinó com una alcaldessa que va, com no es pot fer d'una altra manera, seguir una línia amb el marc de joc que permetien i que va orientar la ciutat amb debats claus ben orientats. A partir d'aquí, després, doncs sempre hi ha maneres i coses que es podien haver fet millor o que no se sap per què no es van fer millor, perquè jo crec que aquest gir que parleu crec que precisament neix de la constatació de lo difícil que és el fer política i a l'emmirallar-se amb el Pasqual Maragall, amb els grans projectes que intentaven que mobilitzar el conjunt de la societat, des dels barris populars fins als sectors empresarials o les elites, que això ho va aconseguir el Pasqual Maragall. L'ADA no ho ha aconseguit. La Copa Amèrica, jo crec que no és que li agradés la Copa Amèrica, era una oportunitat per intentar emular aquest esperit. I jo crec que ella mai ha estat acceptada per les elites. Després no sabem, perquè no tenim encara la informació, si això és perquè les elites mai la van voler acceptar perquè ella no venia del seu món o perquè ella no va tenir prou cintura per guanyar-se-les. Però el fet és que tot aquest objectiu d'emular el Pasqual Maragall, amb ella li han fallat les elites i, finalment, no oblidem que no és alcaldessa per, no sé, 900 vots o 800 vots. No sé quants vots de diferència va treure amb el Jaume Collboni, però el que hagués quedat primer d'aquest grup, molt pocs vots. No recordo ara quants, però són...
Però va ser la tercera força política.
Sí, però la primera d'esquerres, que quedava primera que l'altra, que hi va haver una diferència mínima, tindria l'alcaldia.
Sí, però la derrota és la derrota, diguéssim. Sí. O sigui, en el moment de les eleccions estàvem tots més pensant en un pacte entre Junts i el PSC, sí, que no entre el PSC i els comuns, eh?
Però si en comptes de quedar tercera hagués quedat segona i va venir de molt pocs vots, potser avui seria alcaldessa.
No, sí, bueno, clar, amb els vots del PP, probablement també. Si va ser alcaldessa amb els vots de Manuel Valls, tot és possible. Jo, amb el dibuix aquest que has fet, Pere, que al cap i a la fi el que has fet és dibuixar com funcionen les institucions i com funciona l'administració, és la barrera amb la qual topen tots els projectes que són unipersonals. I topen amb una realitat, i és que el poder no ets tu. El poder ets tu, els que t'acompanyen, i com acabes funcionant. I al final el lideratge no són els discursos i que la gent t'estimi, és també els resultats, no? Llavors, en els mandats d'Ada Colau, doncs hi ha hagut resultats que, com deia la Júlia, inicialment hi havia apostes que van ser molt criticades inicialment, però que després la ciutat ha digerit i el resultat final és positiu, probablement amb moltíssimes millores i moltíssims pros, però és positiu, i altres coses que no han sigut així. Llavors, intentar fer veure que ets el que no ets, I si no ho aconsegueixes dir que tothom està en contra meu, tampoc no sembla que sigui propi d'una formació política. Pot ser propi d'una persona que es pensa que el poder és ella. Mm.
141 vots són la diferència amb el PSC. 141.
Realment del canto d'un duro, que es diria en català popular.
No puc millorar això. Falta un minut per arribar a 3:15. Farem una pausa i de seguida més coses.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant en FlexOpció a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda Pones.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Les carteres Master van néixer fa 5 anys per viatjar amb tu fins als teus objectius financers. Avui, més de 300.000 clients viatgen amb nosaltres i som líders en gestió delegada de fons. Suma't al viatge. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Des de 6.000 euros, exclusives per a clients assessorats de banca privada i banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions de manera que es poden produir pèrdues.
A Carrefour anem de promo en promo. Amb les millors ofertes com el plàtan de Canàries a 1,39 € al quilo. O les contracuixes de pollastre origen a Espanya a 3,45 € al quilo. Fins al 27 d'octubre als hipermercats, Market, Web i App. Carrefour.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, única marca amb compromís de devolució.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Fa 40 anys, darrere la càmera, va aparèixer una mirada diferent. Una mirada arriscada.
Érem molt inconscients.
Impactant. Emocionant. Necessària.
Demasiada gracia tenemos aquí.
I això ja forma part de la nostra història.
Això té un 30. Nit dels 40 anys del 30 minuts amb el reportatge Una mirada diferent i un especial amb Agnès Marquès. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan descobreixes la qualitat dels electrodomèstics de cuina Miele, és difícil no acabar estimant-los per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele. Aprofita Miele Cooking Days amb fins a un 15% de descompte. Només fins al 3 de novembre. Informa-te'n a Miele.es.
Només vull Miele.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Catalunya migdia.
Passen 2:45. Deixem l'actualitat política o dels partits polítics per parlar d'un altre tema que, de fet, va esclatar ahir, diríem, a través d'una enquesta i que avui ha tingut un cert recorregut. Ahir us vam explicar com un terç dels docents que hi ha a Catalunya es plantegen deixar la seva feina. Ho diu un estudi del sindicat USTEC, que s'ha fet entre 10.000 professors i mestres de centres públics a Catalunya. Avisen que la professió s'està degradant, que estan sobrecarregats de feina, i des del sindicat apunten que una possible solució per incentivar els docents seria pujar-los el sou. Doncs bé, avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha respost des de la Seu d'Urgell.
Les polítiques que estem treballant per poder abordar en els propers anys passa precisament per prestigiar el sistema educatiu, i això passa per prestigiar la figura dels docents, per recuperar aquest benestar dels docents, també del conjunt de la comunitat educativa.
Quan parles amb els docents a casa nostra, et donen un còctel de raons a l'hora de l'excés de feina, el fet que es troben a classe en què la seva autoritat ha quedat molt minada i que ja no poden dominar tan fàcilment doncs l'aula, especialment si els alumnes tenen ja una certa edat, com la burocràcia que els demanen des del departament també se'ls endú una part de la seva feina, com molts d'ells les seves jornades s'allarguen fora del que seria habitual. No sé si us sorprèn o no aquestes dades d'un terç directament que canviarien de feina i que cada vegada n'hi ha més que tenen problemes de salut mental a nivell d'estrès, d'angoixa o de problemes més greus. No sé com ho veieu.
No voldré banalitzar, però hauríem de fer l'enquesta en altres sectors, també. De totes maneres, després del el divendres passat, va ser que va estar aquí el Damià Verdera amb el seu llibre. Clar, després de sentir totes les seves explicacions, el que em sembla és que és poc, que sigui un terç el que vulgui canviar de professió. I la responsabilitat, evidentment, de la conselleria... és intentar incentivar no només que els que són els professors que ja existeixen es reenamorin, no? Es tornin a enamorar de la seva professió, sinó que els que arriben no només estiguin preparats i tinguin les competències necessàries per educar la canalla, sinó que, a més, estiguin compromesos amb aquesta feina. I com es fa, no ho sé, però insisteixo que sentint el professor Damià Verdera l'altre dia et quedes bastant estupefacte i tens la sensació de que no té solució.
Jo crec que s'està donant una mica el còctel perfecte, no? Que són salaris baixos. De fet, m'atreviria a dir, no sé si és el primer, el segon o el tercer, però a Catalunya és on es paga pitjor als docents. Salaris baixos, més pressió, també més diversitat. És a dir, s'han de fer plans individualitzats a dins de cada aula pels alumnes que ho necessiten. Això també, evidentment, és molta més feina. I després, una pèrdua d'autoritat total. Tot això, mentre les famílies volquen cada vegada més l'educació dels seus fills en l'escola. Com si no en formessin part de l'educació dels seus fills, no? I, per tant, clar, cada vegada més hi ha tota aquesta tensió vinculada a les aules, amb uns professors, amb aquesta situació... els que, després dels informes PISA, sembla que també se'ls situa en la diana, no? Com si no fos una responsabilitat política, no? Si no fos directament d'aquest funcionari en concret els resultats. I tinc la sensació que el departament té un problema amb això. Tinc la sensació que hauria de començar, ja no només amb els sindicats, sinó directament a les aules, a veure quina és la realitat, parlar amb el professorat i fer una mena de pla de xoc educatiu. Més enllà de l'informe PISA.
Sí, estic molt d'acord amb totes les coses que heu comentat. N'hi afegiria una, que és potser menys agradable, que és que hi ha una pila de professors que igual no tenen vocació. I aquest és un problema gravíssim pel sistema, no? Perquè en els últims anys, sobretot, que s'han creat moltes places, i amb una economia que cada vegada més ofereix menys oportunitats, amb el conjunt de l'economia, no només de l'educació, sinó amb les professions que la gent ha estudiat, doncs molta gent ha trobat en l'educació una manera de tenir una feina superlegítima, i a més d'aquí hi ha molts bons professors, no vull estigmatitzar ni de bon tros a tota la gent que ha entrat per aquesta via, no? Però és veritat que penso que hi ha molta gent que no només és aquesta via, però que potser això ho ha acrescentat, de que igual fa una feina com que en podria fer una altra, i això passa en moltes professions que són molt vocacionals. El periodisme és una. Si tu no... Si perds la vocació, si perds l'entusiasme per la feina que fas, val més que canviïs de feina. I diria que el mestre, que és una de les professions més importants socials que jo conec i que hi ha en la societat, doncs també necessita aquest grau de vocació per poder després rendir i per poder contagiar en els alumnes l'entusiasme per aprendre. I jo crec que els sous són molt importants, totes les coses que hem dit són molt importants, però cal d'alguna manera tornar a engrescar el professorat perquè aquestes vocacions es puguin transmetre en el sistema públic, sobretot, que és el que d'alguna forma teixeix la societat, per tal de millorar l'ensenyament. I per tant no podem ignorar, penso jo, aquest vessant que no té a veure exclusivament amb els diners o amb les condicions, sinó amb l'entusiasme per transmetre coneixements.
A mi un dubte que sempre em genera, i jo crec que aquí, i ho personalitzo molt en l'USTEC, que al final és el sindicat majoritari, jo crec que tenen un problema de relat. És a dir, els que tenim fills a l'educació o que tenim famílies que s'hi dediquen, en el meu cas tinc la meva dona, sabem de tots els problemes que arrosquen els professors. Però ells sobretot van aixecar molt la veu quan els van tocar el calendari, i ara que ells mateixos parlin de si milloren el sou, acaben, jo crec que, rebaixant el malestar que tenen i que
insisteixo, no el poso en dubte, perquè veig la càrrega de feina que tenen, perquè veig com la seva autoritat ha estat minada moltes vegades per les famílies, que no respecten l'autoritat del professor en alguns casos concrets, com la paperassa se'ls menja molt de temps, com han de lluitar amb plans d'estudi que els hi canvien cada 2 per 3, com a vegades tenen la sensació que des del departament no se'ls escolta prou, i tots aquests temes que ja són prou importants i que justificarien el seu malestar, jo crec que rebaixen molt quan el mateix sindicat diu si cobréssim més estaríem... Perquè acaba semblant que és un problema de diners. O en el seu moment va semblar que era només un problema de calendari. Quan tots els que rasquem una mica sabem que no és un problema de calendari i que no és un problema de diners, sinó que ja és una desafecció i un problema molt més profund, però que a vegades amb el seu discurs ells mateixos rebaixen. I perquè el còctel, vaja, si comences a gratar el còctel, hi ha molts factors que s'hi barregen.
És que el que fan els sindicats en la seva reivindicació és una mica uniformitzar la feina de professor com si fos un treballador d'una indústria de l'automòbil que està en una cadena de muntatge. I com deia el Pere, aquí el que hi ha és una feina que és pràcticament sentimental, no? Que depèn molt de la vocació, del tracte amb la canalla, de saber tractar amb la canalla, que necessita efectivament de que es reconegui una autoritat, perquè hem subcontractat l'educació de les criatures i posem, com deia la Júlia, tot el pes en les escoles, en comptes de també assumir la responsabilitat des de les famílies, i per tant, si tu tractes o el teu relat és el que el professor és un treballador més, com si fos d'una cadena de muntatge, doncs estem errant en el tret, però és que erraria també la conselleria si pensés que soluciona els problemes que denuncien els professors tirant per aquí, no? O simplement donant... Si dones més dies de festa i més diners, això està solucionat. Potser tens solucionat que no et montin una vaga, però el problema no se soluciona.
No, el problema continua allà, perquè el problema va molt més enllà que els diners i que els horaris o les vacances.
Sobre el que deia el Pere, és que és molt interessant perquè és cert que sobretot, no, suposo que la meva generació és bastant propícia a que també passi això, però moltes vegades, i ho dic per gent que conec, que ha fet el pas a l'educació, té a veure amb la precarització que hi ha a la resta d'ambient laboral. Sí, sí. No? Per tant, dius, bé, potser no m'apassiona ser professor, però com a mínim que té 2 factors que la resta del mercat laboral costa molt de trobar. El primer és l'estabilitat i el segon és un salari. I com a mínim, moltes vegades,
és que
molt més digne.
Una plaça de professor públic, després de fer unes oposicions, et garanteix una hipoteca.
Clar, clar.
És que estem parlant d'això, eh? Gent jove que busca vivenda i la manera d'accedir a una hipoteca en aquest moment és un lloc de feina a l'administració pública, i aquest n'és un molt digne, però que després té unes conseqüències si realment tu no estàs implicat amb aquesta feina.
Clar, i després les patirà també aquest professor que s'ha de posar davant d'una aula, i ja no només per vocació, sinó potser no hi té ni les aptituds, diguéssim, no? És a dir, no és fàcil, no és un procés de només treure el màster i arribar allà i fer-ho bé, no? Al revés, de fet és una feina molt més d'ofici que d'estudi, no? Tant la de mestre com la de docent, no? Clar, és un problema que tenim, jo crec, estructural, i que s'està volcant en un sector, com també deies, clau, perquè d'allà és on sortiran, al final, el futur de totes les noves generacions, que condicionaran tot l'ambient, tot, el polític, l'econòmic, fins i tot el docent, no? La gent que s'hi acabi dedicant, i crec que aquí hauria d'haver una reflexió molt més àmplia fora de les aules.
La consellera Niubó, que és algú que ha tractat molt la problemàtica de l'educació, perquè quan estaven a l'oposició els socialistes, l'Esther Niubó era l'encarregada una mica de seguir aquests temes, s'ha compromès a reunir-se amb els professors, no hi ha posat data, però sí que s'ha compromès per tal de reunir, perquè ha reconegut que aquestes dades que dona aquesta enquesta són realment preocupants. Veurem si en trevo l'aigua clara i quines mesures es poden prendre per tal de revertir aquesta situació. Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, Júlia Reguer, gràcies a tots tres.
Fins gràcies
a
vosaltres.
Queden 3 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat i de seguida el butlletí horari i la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Bon cap de setmana a tothom.
La rutina, corre d'un costat a un altre. Horaris, comprar, portar els nens a l'escola, cues per això, presses per allò altre. Necessites una pausa? Escapa't i gaudeix d'un viatge a la Lapònia, a Nova York, als mercats de Nadal de Budapest, Baviera. Amb tu hi viatges al Corte Inglés. Reserva l'ara per 15 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
L'Albert era la meva parella. Vivíem junts a Vilassar de Mar i ha estafat desenes de dones.
Una increïble història real. Ell deia que era model.
Ens feia passar per advocat, per inversor.
Eres una monada, cariño. Me tienes robado el corazón, de verdad.
Els estafadors són camaleons.
Qui m'havia ficat a casa?
L'estafador de l'amor.
Disponible a la plataforma 3Cat.
Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 3:15 del vespre, Espanyol-Sevilla.
Els pericos necessiten refer-se després de la dura derrota a Bilbao.
Avui, a partir de 9:15 del vespre, Espanyol-Sevilla.
Una transmissió del Tot Gira amb la narració de Sergi Andreu.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també al 3Cat. Els dissabtes la cursa sprint i els diumenges la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de Malàisia.
Univers MotoGP.
37 anys seguint el Mundial, 10 temporades transmetent les curses en directe, perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.